Radio 4. De nit, 3:15, en directe. Mirin, avui ens hem llevat també amb una notícia trista. Vaig tenir el goig de treballar amb ell a les mañanas de Televisió Espanyola, al costat de Mariló Montero i el gran Fernando Ónega. Un senyor que no només sabia de televisió, no només sabia de ràdio, sinó que, a més, sabia de medicina i sabia perfectament que havia de, sí o sí, fer que el sector sanitari arribés a la televisió pública espanyola. Estem parlant de Manuel Torre Iglesias. Es va fer molt popular gràcies al programa de salut Saber Vivir, a mort als 84 anys a La Corunya, on va néixer l'any 1941. Va treballar en aquesta casa, Ràdio Nacional d'Espanya, i algú amb molta, com els diria jo, capacitat d'anàlisi, perquè es va donar compte de que la divulgació a la ràdio i a la televisió pública era bàsica i fonamental. Va estudiar medicina i durant molts anys va ser la cara visible de tot allò que estava relacionat amb la bona salut per als espanyols. I en aquest programa, en el Saber Vivir, Manuel Torre Iglesias no només parlava del colesterol o de la tensió alta o de com perdre pes o de com, per exemple, anar al traumatòleg o de com ens podíem cuidar. Els asseguro que un dia era jo allà i va parlar dels ulls de poll. Com ens podíem cuidar la salut plantar? No. El doctor Torre Iglesias també parlava de sexe.
Having children changes everything. It changes your whole life. It's brutal and incredible. And so not only do they go into...
Parlava de sexe, jo parlava d'una manera molt clara i d'una manera molt franca. Parlava també de tot allò que estava relacionat amb la concepció i la contracepció. Per aquesta raó que avui Manuel Torre Iglesias hagi mort, avui que, bé, estem d'alguna manera commemorant alguna altra cosa, hem pensat la Maria, la mare i servidora, que tenia una correlació. I és que vostès potser, si tenen més de 50 anys, no se'n recorden, però avui fa 30 anys que algú va pensar que per aturar la concepció no desitjada, per dir-ho d'alguna manera, i també tot allò que estava relacionat amb la malaltia de transmissió sexual, el millor era dir alguna cosa tan senzilla com «póntelo, pónselo». Se'n recorden?
He encontrado esto en el vestuario. ¿De quién es? ¿Qué? ¿De quién es esto?
Mío.
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 El preservativo es el medio más eficaz para la prevención de embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual. Póntelo. Pónselo.
Tan fácil como póntelo, pónselo. Elena Crespi, estimada, bona nit.
Bona nit. Hosti, quin anunci, quins records, eh?
Quins records. Però fixa't que el doctor Torre Iglesias tenia molt clar que la ràdio i la televisió pública s'havia de fer divulgació. I des del principi dels temps, ja et dic que vas tenir la possibilitat de treballar amb ell, era un senyor encantador, molt seriós, molt rigorós i molt professional. Tenia clar que també s'havia de parlar de sexe al Saber Vivir. Estem parlant fa molts anys. Estem parlant d'una època en la qual les dones potser no es coneixien ben bé el cos, no sabien ben bé com arribar a un orgasme per elles mateixes, no sabien ben bé que, òbviament, podien dir no em ve de gust, no tinc ganes de fer-ho, no ho faré, i sobretot no sabien que hi havia alguna cosa que era el póntelo, pónselo. A 30 anys del póntelo, pónselo, penso que hauríem de tornar altra vegada a aquesta circumstància, perquè avui hem sabut que gairebé 8 de cada 10 persones més grans de 65 anys reconeixen no utilitzar gairebé mai preservatiu. I aquest col·lectiu, que ja es diu Col·lectiu Silver, està tenint una important pujada exponencial de malalties de transmissió sexual. Així doncs que parlem de sexe, póntelo, pónselo, no passa absolutament res, Elena.
I tant, de fet, fixa't que aquest col·lectiu Silver són els que segurament recorden aquesta campanya, no? I tot i així, quan ens trobem en un moment, doncs, com d'auge eròtic, hi ha moltes persones que en aquell moment s'obliden de posar-lo, pensen que no és important, que per un cop no passarà res, no? I s'obliden de que... Bueno, potser hi ha etapes de la vida en les que no cal preocupar-se per un embaràs no desitjat, però les infeccions de transmissió sexual continuen allà, no? Llavors, per això és important que en parlem. Jo sempre explico allà on vaig que jo sóc una gran fan dels preservatius. Crec que tenen molt mala propaganda perquè històricament sempre s'ha dit que tallen molt el rotllo sexual, però si s'incorporen com una part més del joc en la que doncs, deixes entendre que et ve de gust fer algun joc de penetració, ostres, doncs és com vinga, som-hi, no? I crec que està molt bé també integrar-ho com algo que formi part del joc. Està bé també jugar altres coses que no només siguin la penetració, que no depenguem només dels preservatius o que un preservatiu no marqui el si podem tenir sexe o no, perquè es poden fer moltes altres coses que no es necessiten preservatiu, no? Però potser, no sé si s'hauria de tornar a fer una campanya com la que es va fer fa tants anys, perquè a més crec que l'anunci, que segurament si ens el miréssim amb lupa, doncs podríem canviar moltes coses, no? Però aquesta idea de que tothom surti a dir que és seu com a també acte de complicitat i responsabilitat, perquè pot ser de qualsevol i que no faci vergonya dir que en portes un, crec que és molt potent. Vull dir que, no sé, podríem fer el Ponte lo 35 anys després, no?
Jo penso que sí que el podríem fer, tant que sí. Per cert, aquest Ponte lo Ponce lo va ser a principis dels anys 90, com els hi dèiem, l'època en la qual no es podien vendre preservatius als menors, malgrat ens havíem convertit en el segon país europeu darrere de Portugal en incidència anual de sida. Així doncs que s'havien de canviar les coses. Manuel Torreiglesias es va canviar des d'aquesta casa i aquest Ponte lo Ponce lo, sense cap mena de dubte, era una boníssima opció. Estimadíssima Helena Crespi, mira, avui parlarem d'un tema que sé que t'interessa molt, que és tot allò que està relacionat amb l'alletament matern, perquè avui és el dia de l'alletament matern, però abans d'arribar a aquest punt i abans de continuar parlant de tot allò que està relacionat amb la vida que ens acompanya, parlem d'una entrevista que avui ha publicat el diari La Vanguardia a Mireia Grossman, que és fisioterapeuta del sol el pèlvic, que diu que a la maduresa moltes parelles s'han convertit en amics o companys de pis, entren en un ritme de convivència pacífica. Què et sembla això?
Clar, segurament hi entren moltes parelles perquè poc s'ha tingut cura de la salut sexual, no? Llavors, primer, grandíssima Mireia Grossman, és companya, amiga. Jo recomano a tothom que incorpori la Mireia Grossman a la seva vida perquè és pura saviesa i, a més, fa un aprenentatge, no?, com molt fàcil, molt didàctic, és meravellosa. I, clar, segurament això, doncs, moltes parelles arriben a segons quines etapes de la vida com a companys de pis. Això, de bones a primeres, no té per què ser ni bon ni dolent, és a dir, no cal ni tenir el sexe com a única fita, però tampoc com a última, no? És a dir, saber que l'erotisme dins de la relació es pot cultivar encara que es portin molts anys de relació i s'arribi a l'etapa de la maduresa en parella, també és important, no? Però clar, no tenim aquesta cultura, és a dir, s'ha donat per suposat que la sexualitat i el desig sexual i l'erotisme forma part de l'etapa jove de la vida de les persones. En el cas dels senyors, se'ls deixa una mica més de marge perquè representa que hem construït aquesta gran mentida de que el senyor sembla que s'hagin de morir si no tenen sexe. Llavors, sembla que amb ells els tenim actius sexualment durant més temps, però no té per què ser així, tampoc, no? Llavors, clar, si posem en el joc, en l'equació, la sexualitat i podem gaudir d'una sexualitat molt més àmplia de la que hem après, evidentment, doncs podem arribar a l'etapa de la maduresa sent bons companys de pis i també bons companys d'aventures eròtiques, no? Si ho adaptem una mica, perquè segurament en l'etapa de la maduresa no es faran les mateixes coses que fèiem quan teníem 20 anys.
Evidentment que no. Deia la doctora Grossman que en el món del sol pèlvic la gent ha de parlar sempre d'incontinència, però que s'equivoca, que normalment sempre hi ha un problema sexual, i reivindica investigadors. Avui que hem parlat amb el doctor Javier Martínez Picado d'aquesta problemàtica dels investigadors, no?, que han de marxar de Catalunya a vegades, no només perquè no hi hagi finançament, sinó per una qüestió burocràtica, ens ha trucat el doctor Joan Josep Escoda, i li agraïm molt, doctor Escoda, una abraçada des d'aquí. Ha trucat al telèfon de la ràdio, el 900-454-455, dient-nos que ell moltes vegades s'ha de finançar els projectes per poder anar endavant. I la doctora Grossman diu el mateix, que ella ha de financiar-se els projectes. Estem parlant de dos disciplines diferents, però que al cap i a la fi formen part o s'emmarquen dins del món sanitari, no? És a dir, quan algú té una incontinència urinària, no només aquesta incontinència urinària té a veure amb un problema fisiològic. Moltes vegades la doctora Grossman diu que té a veure amb alguna cosa de desconeixement del propi cos, no? De desconeixement de la pròpia sexualitat.
Sí, sí. De fet, és brutal escoltar-la perquè crec que ella, a més, té com entitat suficient com per parlar a grups de senyores que estiguin, això, no? Com diu en l'article, més enllà dels 60 i molt més enllà. I, clar, parla de l'importància de conèixer-nos i de mirar i tocar la nostra zona genital, ja no només pel plaer, que també, sinó també per salut, no? Perquè moltes vegades, durant l'etapa de la vellesa, oblidem que tenim tota aquesta zona, que és una zona eròtica, però, clar, que també l'hem de mirar amb ulls d'intentar que puguem envellir doncs, de la millor manera possible, no? I fer una mirada, tocar, inclús utilitzar algun vibrador amb utilitat més terapèutica, que llavors, a més, també té l'utilitat de la diversió, està clar, eh? Per poder mantenir la zona de la vulva doncs, irrigada, no? que segueixi tenint reg sanguini, que no s'atrofiï tan de pressa, doncs és molt important, no? Llavors, si tot això ho féssim, la nostra sexualitat en l'etapa de la maduresa, doncs potser també tindria un altre paper si ens ve de gust que el tingui, no? O sigui que és fantàstic perquè a més fa molt poquet va venir a Torelló la Mireia a fer un taller i era divertidíssim veure com dones molt grans que per edat els havia tocat viure una educació sexual molt restrictiva i molt silenciosa li demanaven quin és el vibrador que deies per poder fer aquesta feina, no? I era meravellós veure com algú des de la seva superprofessionalitat pot enviar aquest missatge a moltes dones per les quals el sexe sempre ha sigut un gran tabú al llarg de tota la seva vida, no?
Fixa't que la doctora Grossman, som en directe al Tenit de Ràdio 4, que la convidarem, Helena, la convidarem. Jo tinc moltes ganes de conèixer-la perquè en sóc molt seguidora, la segueixo, la llegeixo i la tinc molt en compte. Vaja, en el top of top estàs tu, ja ho saps, qualsevol dubte personal, allà està la doctora Crespi, no? Però al cap i a la fi, la doctora Grossman és algú que hem de seguir perquè diu veritats com a punts i parlava de la masturbació, no? De que encara ara es parla de masturbació a una dona i encara s'ho pren com alguna cosa negativa. Helena, ens en anem. Tenim 2 minuts, però fixa't, a mi m'agradaria que escoltéssim la veu de Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence està a Cannes presentant una pel·lícula que serà molt incòmoda. És una pel·lícula que es diu Die My Love i parla d'una depressió postpart terrible que té la protagonista, que és Jennifer Lawrence, en el moment en el que ha donat a llum, no? I es poden imaginar que, bé, amb aquest títol, no? Die My Love, que és, bé, mora amor meu, es poden imaginar que és el que pot passar, no? Però ella parla molt clar. Escoltem una mica en anglès el que diu Jennifer Lawrence, els intentem traduir perquè l'estem escoltant directament i després volem saber ràpidament l'opinió d'Helena Crespi. Diu això.
Having children changes everything. It changes your whole life.
Tenir un fill canvia tot, canvia tota la vida.
And so not only do they go into every decision of if I'm working, where I'm working.
Canvia qualsevol decisió, si treballo, no treballo, on treballo, com treballo.
And my job has a lot to do with emotion.
El meu treball, la meva feina té molt a veure amb les emocions.
It's almost like feeling like a blister or something, like so sensitive. They've changed my life.
Això vol dir que m'he tornat més sensible, que ha canviat la meva vida.
Changed me creatively. I highly recommend having kids if you want to be an actor.
Això també fa que canviï la meva manera d'entendre la meva feina, així doncs que recomano a tothom que tingui fills si vol ser un actor o una actriu. Això és el que deia Jennifer Lawrence i m'ha semblat molt, molt interessant escoltar-ho ara que parlarem del dia de l'alletament materna amb el doctor Grífols. Helena, què ens pots dir d'això?
Doncs que, clar, tenir canalla canvia molt i sobretot canvia i ho dificulta més i moltes depressions postpart es podrien evitar si el sistema acompanyés molt més a les mares i a les persones que parim i que criem a les nostres criatures, no? O que les criem, perquè no cal, no? Les mares adoptives també, evidentment, són mares. El món no ens ho posa fàcil moltes vegades i sovint molta d'aquesta incomprensió és la que porta a la depressió postpart, no? Llavors, bueno, com el que deies abans, necessitem més investigació per temes que siguin importants. Aquest és un dels temes importants perquè sostenen la vida, sostenen el món i moltes vegades se'l mira de rasquillada quan potser hauria d'estar en el centre, no?
Doncs sí, hauria d'estar en el centre. Jo penso que aquesta pel·lícula de Jennifer Lawrence, quan s'estreni, l'hauràs de veure, Elena, l'hauran de veure tots, perquè parla també d'un tema que mai es parla, eh? Mai es tracta el tema de la depressió postpart, de com moltes dones pensaven que la maternitat seria d'una manera i al final resulta ser una altra, eh?
Així, sí, perquè doncs, sempre diuen que quan tens un fill tot és felicitat.
Exacte.
I és un xoc molt brutal, per sí, tant s'ha de parlar molt.
Sí, senyor, perquè ella el que explica la pel·lícula és això, no? Que diuen que tot és meravellós, que se sentirà més guapa, més... Doncs no, no té res a veure amb tot això i és una pel·lícula que us he de recomano. Die My Love, a veure què és el que passa, i s'emporta un pessic del palmarès de Cannes. Elena Crespi, moltíssimes gràcies, abraçada fortíssima.
Bona nit, Sílvia, un petonàs ben gran.
Gràcies, bona nit.